camins.
Avui, la ràdio més nocturna. Encara era de nit. Matí, però de nit. I la ciutat era diferent. De cop i volta, llibres. Llibres gegants. Llibres sembrats per cada carrer. Una oda a la lectura com a sorgida del no-res. Llibres on seure, on llegir llibres. Una invitació al temps assossegat, a altres mons, dins un món que, des d'aquell matí, era una mica menys fred, una mica més amable, sin que ninguno de los dos pudiera evitarlo. Silvia Muñoz, t'informo... Bona vesprada.
Bona vesprada.
T'informo que avui no farem musiquetes d'atxaneta.
Vale.
Això ja ho tenim. Vale. Per la teva tranquil·litat, sobretot, i de la teva família, que igual pateixen una mica escoltant-te al camins, i que els dimecres fem una ràdio assossegada i nocturna, pura i dura. Uh-huh. Com si fos la una del matí.
Vale.
Vale?
Interessant.
T'agrada? És interessant?
Suposo. Sembla, eh? Anem a veure.
La Carla Buigas ja està més o menys informada, per això ja no li dic res, perquè ja sap de què va el nostre rotllo. No, Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ah, així.
Avui, avui es parla així.
Es parla així. Tu i jo.
La ràdio nocturna.
La ràdio nocturna de la casa. Però us hem de dir la bona vesprada. Bona vesprada d'aquest dimecres 15 de març del 2023, dia 1 després de Joan Carles Mèlic, de debò. Quin gustàs és xerrar sempre amb el filòsof, quin savoir-faire que té per transmetre conceptes sempre una mica enrevesats, eh? Parlem de filosofia i ell ho aterra, ho porta a les nostres vides, ens ajuda a reflexionar, a entendre coses de nosaltres mateixos que ni nosaltres mateixos sabíem que havíem d'entendre. O sigui, una cosa fascinant. Un luxe. Ahir ens va parlar de la seva darrera publicació amb Fragmenta, La condició vulnerable. I, en fi, jo encantadíssim, pensant que he intercanviat missatges aquest matí, perquè jo ja vas dir ahir que jo em faria un cafè amb ell. Estic tantejant el terreny perquè tal vegada em prengui un cafè amb un filòsof, que ja ho faig cada dia, perquè Ferran i jo cada dos per... I Ferran té molt de filosofia, també. Filosofia de sort, que és molt interessant. I dia 1, també després de Rosario Santamaría, que ens va portar la seva versió d'Economia en Valors i Optimista, ahir una entrevista molt completa, parlant de netejar les aigües del mar, treure els plàstics i fer aquesta mirada empresarial també sostenible i ecològica. Alexa, sempre al cas, quan li demanem que es faci una secció, ella ve i la fa. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts i de cada dia, com diu el Trias, que no l'entenc, de cada dia, no sé què vol dir, però ell ho diu, doncs podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter, @caminsestel, a Instagram, caminsestel, en directe a l'aplicació Radio Estel Oficial, el Tinder, si us agrada algú, doncs feu match, i podeu tenir l'ocasió de tenir una cita meravellosa amb el Toscano, Pecho Lobo, per exemple, i al web radioestel.cat. I YouTube, teniu allà, al YouTube, els nostres moments... Ui, se'm va la veu. Mira, m'he emocionat, però jo no com la porta, eh? Jo per vulnerabilitat. Teniu allà els nostres moments musicals, al YouTube de Radio Estel, els més sonats, els Mariachi Aguilar Real, Fielito Lindo, Junto a tu Boca, i Daniel, la veu trencada. I més Estel, que té moltíssima música. Avui dimecres, nova edició de la Macedònia, Macedònia sensible, Macedònia viatgera, Macedònia creativa. Viatgem cap a Roma, la ciutat eterna. Ja veureu, serà després de fer una repassada a l'actualitat de la mà de Carla Buigas i una reincident Sílvia Muñoz, que no escarmenta i torna amb nosaltres, la xaneta de Ràdio Estel, a veure si avui aconseguim que no rigui. I després ens espera en Roma l'Àngel Miret, que està de viatge i connectarem amb ell perquè ens expliqui els seus temes d'aquesta ciutat emblemàtica. Crec que ens farà una mica de passejada alternativa el que no surt a les guies. Ens ha dit, us explicaré el que no surt a les guies per fer-nos una idea global del que és Roma. El tenim allà, instal·lat, durant un mes, però avui connecta amb nosaltres. I a la part final del programa, microcontes. Alberto Gómez, sinònim de microcontes. Sílvia Muñoz, de literatura, de màgia, de ràdio nocturna. I un cop més ens omplirà l'estudi i les zones... Escolta una rialla de fons... Ens omplirà les zones d'aquesta màgia que només ell, amb ell només és possible. Avui, atenció, ens parlarà de somnis, dels teus somnis, Carla Buigas, Silvia Muñoz, Paula Moreno. Els somnis, dels nostres somnis, anhels, desitjos, ni més ni menys. Microcontes. Tu i jo. La ràdio nocturna. Serà, com deia, a la part final del programa. La ràdio nocturna de la casa d'Estar i Fis, les 9, la banda de camins, us fa la nit exactament.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Sotto un manto di stelle, Roma bella m'appare. Solitario il mio cuore.
Si és Camins, la ràdio nocturna, dimecres nocturns, ens estem reinventant una mica al bell mig de la setmana. Ja sabeu que aquesta és la data, el dia en què fem reflexions, en què ens parem a pensar, en què ens parem a reflexionar, a conèixer. Ho fem amb el professor Xavier Torrents, amb Verónica García Morales i amb un dels nostres convidats, amics del programa favorits, l'Àngel Miret, Angelologia Miretiana, que normalment està aquí a l'estudi i ve superamablement i ens plena amb la seva presència, però avui el tenim una mica lluny d'aquí, el tenim lluny d'aquí. Però el podem saludar i ell mateix ens explica on està i què ens aportarà al programa d'avui. Àngel Miret, bona vesprada, bona sera.
Hola, bona vesprada, bona sera.
Àngel, a veure, on estàs, on estàs, què estàs fent?
Mira, doncs estic tot aquest mes de març, estic a Roma. Uh-huh. Estic en una comunitat carmelita. Ah. Diguem-ne, en l'àmbit del que són els doctorats d'arreu del món, que venen aquí a fer, són tots ja sacerdots i venen a fer els diferents doctorats,
sí,
d'espiritualitat, bíblica, de formació, etc. Estic amb aquesta comunitat i mira, una mica, la idea que jo tenia avui és de fer-vos una petita crònica, una bravíssima crònica d'aquesta estada a Roma, no en aquells aspectes que pot trobar qualsevol en les guies, són una mica la meva impressió de convidat d'aquesta ciutat fascinant que és Roma. És una ciutat inigualable.
Perquè a part de conviure amb aquesta comunitat carmelita, Àngel, també fa sortides, surts al carrer, visites llocs emblemàtics. Com és el teu dia a dia? Bueno, explica'ns, tens barra lliure, el que tu vulguis.
Doncs mira, sí, jo estic amb la comunitat carmelita, tinc relació amb tots aquests sacerdots i a més és interessantíssim, perquè pensa que aquí hi ha sacerdots que venen d'arreu del món. Mira, tinc companys d'Indonèsia, de la Índia, d'El Salvador, estic recordant, d'Equador, d'Egipte, de Filipines, i jo faig la meva vida amb la meva esposa, però aleshores, diguem-ne, per exemple, a l'hora de sopar normalment soc amb ells, a l'hora de la pregària del capvespre, per poc que pugui també estic amb tots ells, i aleshores a la resta del dia em dedico a voltar per Roma.
Doncs, per tant, has tingut moltíssim temps i encara et queda per explorar, no?, una ciutat que té tants racons, perquè jo tinc... Bueno, jo he estat a Roma un parell de vegades, evidentment he anat als llocs més emblemàtics, però estic convençut que hi ha molt altres indrets i racons d'aquesta ciutat que tenen molt a oferir, també.
És una ciutat molt especial. Jo la definiria com que és una ciutat que viu en un caos endreçat. Ja sé que és paradoxal, perquè és una ciutat que és un museu a l'aire lliure, és la capital del cristianisme, és encantadora, és desordenada, és caòtica, és bruta, és agradable, és tantes i tantes coses. No? Mira, doncs aleshores jo volia fer-vos una mica d'obra. Apareixen reptes subterrànies i aleshores doncs, apareixen ja els experts en arqueologia queden aturades. Per tant, no hi ha metro, pràcticament hi ha tres línies molt curtes de metro, dues, perquè la tercera és molt, molt, molt petita, i tampoc hi ha places de pàrquing, perquè el terra no es pot foradar, com us deia.
Correcte.
Per tant, la ciutat és un gran caos de vehicles de dues places. Aquests vehicles que aquí a Barcelona són estrany, aquests petits vehicles de dues places, doncs sí. Està ple d'aquest tipus de vehicles.
Aquests que s'alquilen, que són elèctrics, veritat?
Sí, molts d'ells són elèctrics. Les bicicletes són també infreqüents, perquè és una ciutat dels 7 turons i les pujades i baixades són espectaculars i, per tant, costa d'anar amb bicicleta.
Vale.
I els autobusos, no sé per quins set sous, no acaben de funcionar. No sé,
ja.
Hi ha qui diu que això és ja els hi va bé als romans, no sé.
Jo crec que una mica, ara continues, però que una mica estàs descrivint, jo crec que el trànsit o la manera de circular per Roma defineix també una mica el caràcter italià, no? Que és així una mica caòtic endreçat, una mica així mogut.
És caòtic, tot i que la gent, t'he de dir, que és molt amable. La gent és amabilíssima, és a dir, nosaltres, que insisteixo, cada dia ens fem un munt de quilòmetres caminant,
sí.
I per tant tenim una certa interrelació, no solament amb les persones que conviuen aquí amb nosaltres, aquests termalites, sinó també amb els
sí.
Doncs són amabilíssims, ens tracten estupendament. Una de les sorpreses també que hem tingut és que moltíssima gent parla castellà. Moltíssima gent a la que ens identifiquen com a tals, com espanyols, tot i que nosaltres sempre diem primer que som catalans.
Sí.
Per cert, que coneixen quasi bé tots també una mica la problemàtica aquesta entre Catalunya i la resta de l'Estat.
Estan informats, eh?
No som gent desconeguda, els catalans.
Molt bé.
Els autobusos són caòtics, jo no veig que pagui ningú, no sé si és que tenen passes de llarga durada, però vaja, quan la meva dona i jo entrem a l'autobús, normalment som els únics que marquem el bitllet que hem comprat.
Sí.
Què passa? Com que no es pot soterrar i no hi ha pàrquings i no hi ha metro, com et deia,
sí.
Els cotxes, com et deia, ho inveixen tot. Aparquen a tot arreu, però vaja, aparquen a tot arreu, quan dic a tot arreu vull dir...
A tot arreu.
En els autobús, en els passos de peatons... I sembla, de totes formes, que els romans, en aquest desordre, tot això ja els hi va bé, bastant bé. O sigui, no veig que sigui un drama, és a dir, la gent no la veig especialment neguitosa, més aviat al contrari, jo veig... Hi ha un clima general, diguem-ne, més tranquil que Barcelona.
Vale.
L'altra cosa singular, després del transport, també en aquests temes, insisteixo que no trobaré les guies, és que hi ha pocs semàfors. La major part de vegades has de creuar per passos de peatons.
Per tant, això contribueix encara a que el caos endreçat sigui més evident.
Sí, però com et deia, és un caos perquè... En general, respecten els passos de peatons.
Està bé.
És que nosaltres, quan passem, sempre estem una mica, en fi, a la guai.
Sí.
Però vaja, en general ens respecten.
Molt bé.
I per tant, diguem-ne, des d'aquest punt de vista, és absolutament diferent a Barcelona. Una altra cosa, l'aigua. L'aigua,
a veure,
Xeta, és molt bona.
Molt bona.
Fixa-t'hi bé que una cosa que també és sorprenent és que les fonts públiques, que n'hi ha moltíssimes, perquè... inclús a l'època de la Roma imperial, deien que n'hi havia una com a màxim cada 80 metres.
Sí.
Doncs de les fonts ragen tot el dia l'aigua. No hi ha aixetes, és a dir...
És tot el dia fluint l'aigua.
La font està ragent contínuament. I em diuen que moltes d'aquestes fonts, o molta de l'aigua encara que ve a Roma, prové d'aqueductes de l'època de la Roma imperial, que encara vesteixen a les fonts.
Sí.
Més coses.
Ara m'estava recordant aquella escena de la vida de Brian en què es demanen els jueus i què nos han dado los romanos? I diuen, bueno, nos han dado la irrigación, per exemple, no? Doncs encara aquells aqueductes encara funcionen, eh?
Sí. Aquests aqueductes suposo que s'han anat posant al dia i actualitzant, però sembla ser que l'arribada de l'aigua a Roma, que ve dels Apenins, doncs encara en bona part ve dels aqueductes fets a l'època.
Ara m'estan venint ganes de provar l'aigua romana, fixa't tu el que és la cosa.
Molt bona. Nosaltres, des que estem aquí, és el que l'hem habitualment,
Fantàstic.
Fem les ampolles amb aigua de la Xeta i és la que anem donant voltes per la ciutat.
Molt bé. I més coses d'elles.
Una altra cosa, també, en fi, aquesta negativa. La brutícia, la ciutat està molt bruta, però molt, molt, molt.
En comparació a Barcelona, diries que més o menys?
Més o menys que a Barcelona?
Sí.
No, moltíssim més.
Moltíssim més?
moltíssim més bruta, encara que costi de creure.
Sí, ara m'he quedat espantat, dic, bueno...
Que el control de la... de les escombraries és de la màfia i diuen que per això no s'acaba d'arreglar mai.
Ah, és interessant això.
No sé, són les males veus que diuen per aquí, no? Mm.
Ara m'estava dient Ferran Capdevila, que és un home molt viatjat, que el sud d'Itàlia encara és pitjor. Per tant, ja no sé com plantejar-me aquestes coses.
Bueno, però, escolta, al final tot flueix. Això és el que et vull dir.
Sí.
Una cosa sorprenent tampoc que jo no sabia i que he pogut comprovar aquí, i és una paradoxa en relació a tot el que t'he dit, és que les zones verdes són enormes a la ciutat.
Ah, molt. Això està bé.
En alguna guia he llegit que el 68% del territori de la ciutat està composat de parcs i jardins. Mm-hmm. Jo no sé si aquest percentatge és cert o no, però el que sí que puc dir que arreu hi ha parcs i jardins i que, paradoxalment, amb el que he dit abans de la brutícia, els parcs i jardins estan nets.
Ah, mira.
Estan arreglats. És difícil que en algun barri de Roma, ben a prop, no hi hagi un gran espai verd, un gran espai amb arbres enormes, un gran espai de lleure, que sembla que estiguis al vist de la natura, de tan grans que són. Uh-huh. A tal punt és així que, malgrat aquesta gran confluència d'automòbils, tampoc és una ciutat molt contaminada, o no és de les més contaminades, perquè els parcs, juntament amb un tipus de vent, que es veu que els vents d'aquí doncs, netegen molt l'aire, doncs resulta que és una ciutat que no és tan contaminada com podria fer pensar, diguem, aquest desori automobilístic, aquest desori, diguem, de vehicles amunt i avall tot el sant dia. Més coses...
Àngel, si et sembla bé, com hem de fer una publicitat, fem una petita pausa per escoltar quatre anuncis i ens fas la resta de reflexions, perquè m'estàs definint una ciutat que de moment m'està fascinant per les llums i per les ombres, com deies tu. Fem una pausa, si et sembla, Àngel, si ens esperes, i seguim amb tu encara uns minuts, d'acord?
D'acord.
Vinga, que soni la publicitat, Paula, i de seguida tornem amb Àngel Miret, en aquest cas, Callejeros Viajeros, des de Roma.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
Camins.
No és un prejudici, me cago en la mar.
M'encanta el me cago en la mar, perquè a més és així, eh? Me cago en la mar. És tot una paraula, un apòcope.
El magazín del vespre...
Digue-li a la Paula que te'l tregui com a separador pel camí.
Bueno, és que no, nosaltres no tenim manies amb això.
A Ràdio Estel.
T'invidio turista que arrivi, t'imbevi de fori e de scavi, poi tutto d'un tratto te trovi fontana de Trevi che è tutta per te. C'è sta una leggenda romana.
Àngel Miret és de Roma, continues ahí, eh?
Continuo aquí.
L'Àngel Miret ens està fet la guia del alternativa per conèixer Roma en les seves llums i les seves ombres. Ens ha parlat del trànsit, un caos, del transport, de l'aigua, que és molt bona, i dels espais verds, diguem, dels parcs, que també estan molt cuidats, paradoxalment. Però encara tens més coses, Àngel, t'escoltem.
Doncs mira, una altra cosa que em sorprèn és el turisme. Ah. Malgrat que estem al mes que estem, el mes de març, està pleníssim. És a dir, està ple de turistes en espais, diguem-ne, més clàssics, com el Vaticà, els grans museus, etc. S'ha de fer, per exemple, per entrar al Vaticà, nosaltres vam haver de fer una cua de mitja hora llarga,
Sí.
I en alguns museus, com ara, per exemple, el de la Villa Borghese, que és un dels que a mi més m'ha impactat, s'han de comprar les entrades amb dies d'anticipació. O sigui, no pots anar allà i pagar l'entrada i entrar, sinó que has d'anar allà o per internet o personalment i reservar-la pel dia que vols anar o pots anar a aquest museu.
És que jo crec que és d'aquestes ciutats, n'hi ha algunes al món, no? Podríem dir París, Roma, Londres, Barcelona, Nova York, aquestes ciutats que jo crec que és un reclam en si mateixa per moltíssimes coses.
És que és impactant, o sigui, jo crec que és únic. O sigui, jo conec, no moltíssim, però conec París, conec Londres, conec Berlín, és a dir, conec altres ciutats europees,
sí.
Però jo crec que com Roma no hi ha res, és a dir, és el centre del món, per mi.
Per tant, estàs... bueno, era una mica el centre del món, no?, en el seu moment. Per tant, estàs convisquent amb moltíssim turista. Et sents com a casa, bàsicament.
Jo em sento molt còmode. Només hi ha alguna qüestió que m'incomoda, perquè, és clar, al final, les persones dient que tenim unes capacitats normals es podem desenvolupar en aquest caos quan comencem a entendre'l, que no és fàcil.
Clar.
Però, és clar, em costa veure com deuen viure en aquesta ciutat les persones amb discapacitats, les mares amb criatures, els cecs, per exemple, els cecs, jo no n'he vist cap al carrer, però no acabo d'entendre com s'ho poden fer, perquè si no hi ha semàfors...
Clar.
Si no t'acompanyen, no sé com pots creuar amb un pas de peatons. Els pas de peatons estan en els seus més cèntrics, no us penseu que estan a les rodalies o en carrers i no pot transitar, sinó que estan a qualsevol lloc, al centre de Roma, avingudes molt amples, on no hi ha semàfors. Per tant, no acabo d'explicar-me als cecs com ho poden fer.
Fantàstic.
Una altra característica, els preus. Una cosa que també ens interessa a tots, no?
Per
no viatjar.
Sí.
És una mica més car que a Barcelona, no a Catalunya. No molt més car. Els béns de consum immediats, a mi em sembla que són si fa o no fa, però, per exemple, la restauració, el que és els restaurants, bars, és bastant més car. És difícil, per exemple, dinar per menys de 20 euros, 25, és difícil.
Heu provat la pizza o no?
Bueno, les pizzas a vegades pots menjar, però no pots menjar cada dia pizza.
Clar, evidentment. I un cafè llet, quan costa un cafè llet?
Potser tindràs a tornar algun problema de sobrepès. No?
Sí, podria ser. Un cafè llet, t'has pres un cafè o un cafè llet, quan costa allà?
Bé, els cafès són molt més bons que aquí, jo no sé com els fan, però el cafè és curtíssim, pràcticament és un glob, que se'n diu un cafè, és un glob. No dona més de sí. Valen un euro i mig, aproximadament, però és infinitament...
Més bo.
Però molt més bo. No? Quin és el secret? Els habitatges, en canvi, m'ha semblat, mirant, diguem-ne, els aparadors on hi ha compra-venda d'habitatges, que són, més o menys, els preus són similars als de Barcelona. I una cosa una mica fora d'això tan pràctic. El cel de Roma... Jo n'he vist un cel igual. És un cel extraordinari.
Sí.
Si us recomano que us situeu en qualsevol d'aquests turons,
Val.
A dalt d'aquests turons amb vista a la ciutat on es veu el cel cap vespre.
Perfecte.
És un cel extraordinari. És un cel net, és un cel obert, és un cel de colors variants. Potser és que també estem ara en primavera i aquí s'està vivint molt aquesta primavera. És a dir, avui ens hem llevat al matí i feia fred. Després, quan hem sortit, hem passat una bona estona de calons, hem tingut que treure les jaquetes, ha caigut quatre gotes, i ara mateix, que he sortit un moment, ja quasi ve fred. I tot plegat fa un cel nítid, no sé, a mi m'encanta.
Per tant, el cel de Roma, que jo crec que aquesta imatge, ja per se, la idea del cel a Roma... ja és seductora, i més si tu dius que té aquesta claretat. Àngel, ens queda un minut perquè ens puguis explicar alguna cosa.
Una mica d'esglésies, també. Les esglésies n'hi ha a centenars, estan obertes quasi tot el dia, però m'ha impactat moltíssim, i això volia... Bé, qualsevol d'aquestes esglésies, de cop i volta trobes un Caravaggio, trobes una escultura de Bernini, de l'Àngel... Però el que m'ha impactat més és la presència continuada de capellans, frares i monges amb els hàbits corresponents al carrer. És constant, els veu a tot arreu, i amb des d'una perspectiva molt positiva com a cristià, jo estic a la, tinc la parròquia de Sant Pancraci al costat d'on jo estem ara. Nosaltres és una parròquia vivíssima, plena de gent jove, de coral. A les misses, la missa, les, vaja, les dues misses que hem estat el diumenge, espectacular. Sí. Arribem molt abans per conèixer, per parlar. A l'acabar també durant molta estona encara hi ha gent a fora. És a dir, es veu una església molt viva, molt activa, molt dinàmica. No sé si és a tot arreu, però si més no, les experiències que he viscut aquí en esglésies és fantàstic.
Àngel Miret, moltes gràcies per connectar amb nosaltres des de Roma, per fer-nos aquesta mirada alternativa del que estàs vivint, per donar-nos aquesta imatge, per fer-nos viatjar també una mica cap a aquesta ciutat eterna, i esperem que acabis de passar uns dies fantàstics amb moltes experiències que ens pots contar ja quan tornis cap aquí. Àngel, mil gràcies.
Molt bé. Grazie mille.
Grazie mille. Una forta abraçada. Vinga, nosaltres, que pausa i continuem.
Abbia amargutta, voglio rivedere la sofferenza.
Radio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Estem treballant per a tu. Transformem Rodalies. Invertim més de 1.000 milions d'euros en 101 nous trens molt més moderns i accessibles. Continuem fent passes per construir una Catalunya més connectada i cohesionada. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
M'has dit, he portat algun microconte seleccionat? Podem fer-lo.
Camins.
Ràdio Estel.
Alberto Gómez, microconte.
Dormida?
Pell de gallina.
Expliquem històries. Maybe tomorrow the girl I will take you
away. Alberto Gómez, bona vesprada.
Vesprada.
Expliquem als oients que m'has fet un gest de caliu, perquè, no sé, has notat que igual necessitava una mica de caliu, no?, en aquest moment.
Ens abracem poc.
Ens abracem poc?
Poc.
Això, mira, l'altre dia que era 8M vam parlar una mica d'aquestes masculinitats de no tocar-nos i jo crec que això s'ha de superar.
Sí, 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 jo crec que les abraçades lentes...
Lentes. I,
sí, sí. Lentes. Sostingudes.
Aquest és el concepte.
Per uns segons s'aprecien i no s'obliden.
També t'he de dir, ara entrarem en matèria dels microcontes, evidentment, perquè Alberto Gómez bàsicament ve a oferir-nos els seus microcontes, el seu art per fer aquesta literatura fantàstica. Però t'he de dir que jo considero, a veure què opines tu, que l'abraçada també ha de ser una mica selectiva, no s'ha d'abusar. Conec gent que abusa una mica de l'abraçada i perd la gràcia.
Sí.
I el testimo també s'ha de ser seleccionar una mica, el testimo.
És com lo de crack, no? Ara tothom és crack.
Crack.
Dius, no, a veure, no. No anem bé.
Passa,
sí, s'ha de ser selectiu. Mira, jo t'anava a dir del meu grup així, com més fort i més proper, dels meus amics de la colla de DGB, de Jerez.
DGB,
Hi ha un amb el que sempre ens abracem. El Javi.
Molt bé.
Sí, Javi. Sí.
Des d'aquí una salutació per al Javi, que és abraçador d'Alberto Gómez. Alberto Gómez té un llibre fantàstic que es diu Por un momento. El podeu trobar a libros.com i a totes les superfícies. El busqueu és molt fàcil. Està farcit.
I que aviat serà el primer de dos.
Ah, està... Ui!
Però fins aquí.
Estàs fabricant un altre? De microcontes també? No, una altra història. Pots avançar? No, sí,
no.
No es pot avançar res?
No.
Maldita sea, perquè ara em quedo amb moltes ganes de saber, Alberto, però ja ens ho explicaràs.
Així són les bones històries, que et quedis amb
ganes de més. I aquest programa també ho pretén, i jo crec que ho aconsegueix, que us quedeu una mica amb ganes de més. Però, si us plau, quan puguis parlar, digue-m'ho, que m'interessarà molt.
I tant.
Per tant, mira, avui em vas proposar el tema i jo l'introduiré amb uns versos que jo crec que estan a l'imaginari de tothom, val? No et fan la competència perquè són uns clàssics. Val? Estem parlant de Pedro Calderón de la Barca. ¿Vale? Y digo, así que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una ombra, una ficción i el bé més gran és petit, que tota la vida és somni i el somni, somni són. Parlem?
Gran... De somnis?
De somnis. Parlem de somnis. Clar, aquí quan vas proposar el tema, jo dic, bueno, però somnis del món de la onírica, és a dir, quan tu tanques els ulls i arribes a aquest estadi i el teu cervell, el teu subconscient va endreçant una mica els records, el que has viscut i tu tens aquestes imatges mentals, o els somnis personals?
Jo tiraria més pels personals en el sentit d'idealitzar, no? Mm-hmm. Idealitzar persones, llocs, èpoques, no? Són una mena de somnis que t'agradaria repetir, no? En el temps, també hi ha malsons, evidentment.
Oh, i tant.
Evidentment que patim malsons al llarg de la vida, mm-hmm. però sí que es barregen, no? Els desitjos i les èpoques o les persones a les que voldries repetir o continuar visquent i disfrutant de coses que has viscut una vegada, no?
Un dels clàssics d'aquesta secció, i per això m'agrada tant, és el punt, jo no sé si està ben descrit, però a mi aquesta sensació de dir voldria tornar a aquest moment o a aquesta persona o a aquest instant, a mi em sona a melancolia, o no?
Mm, sí, sí, mica, no? És pura melancolia, sí, sí. I també hi ha aquelles situacions que no has viscut mai, però que t'agradaria viure-les alguna vegada. És un somni, és un estat idíl·lic que t'agradaria tocar amb els ulls.
Em venen dos cites al cap i ara de seguida dono pas perquè vull escoltar els teus microcontes. Una és d'Ismael Serrano, que diu el cumpleaños que nunca tuve. Només diu això, el cumpleaños que nunca tuve. Val? I clar, és això, és aquella sensació de dir podria haver viscut amb aquesta persona un aniversari, doncs perfecte, i no mai el tindré, val? I altra és, si no recordo malament, una cançó de Joaquín Sabina que parla dels somnis, algo així com no hay nada peor que añorar lo que nunca jamás sucedió.
I té molta raó.
Això és molt...
De fet, jo mai diria que el cinema fa mal, però hi ha pel·lícules que, evidentment, fan idealitzar alguna situació, no? Si vols, entrem ja...
Va, sí? Doncs entrem. Paula, si us plau, ambient, perquè Alberto Gómez ens regala un primer microconte, avui circunscrit al món dels somnis personals.
Otra vez lloviendo. Y otra vez allí, lavando, secando, aburriéndose. Seguro de que volvería a llover... a lavar, a secar, pero sin saber que, tal vez, en unos minutos, iba a dejar de aburrirse. I ara afegeixo. Qui no ha imaginat que alguna vegada trobarà, no?, una persona especial a una bugaderia. No?
Ai, una bugaderia, eh? Està molt bé, perquè m'agrada molt. O sigui, jo quan passejo per Barcelona, etc., hi ha moltes ara de bugaderies d'aquestes express, moltíssimes. I és un lloc que a mi em sona com molt americà. Jo crec que això ha arribat dels Estats Units, perquè com a mínim a les pel·lícules, no? Tantíssimes cops hem vist a les persones anar a la bugaderia del barri.
Aquell petó entre Ross i Rachel, home.
Ah, és veritat.
Mític.
Aquell petó a la bugaderia de Ross i Rachel, quan encara tot era incipient entre ells, una mica, i ell la rondava. Per cert, Ross, des d'aquí, et continuo odiant. A mi, Ross, no m'agrada gens. Ja t'ho dic. Rachel, et continuo estimant. Ross, et continuo odiant. Però és cert, la vida no mai saps on esclatarà, Alberto Gómez.
Bueno, és lo bo. De que et doni sorpreses, de que desperti, de que, no? De que sorprengui i donant-te de bones i de males notícies, de vegades.
Sí, perquè ara estava pensant, és veritat que de vegades les notícies poden ser un malson, poden ser un malson. Però intentem avui centrar-nos en històries que no ho siguin, que siguin somnis macos.
Vinga, va,
un altre microconte, a veure com ens introdueixes i què ens suggereix, que em ve molt de gust. Paula, si us plau.
El rugido de las olas, el sol que ya acariciaba sus mejillas y el olor de dos tazas de café, cada vez más cerca. Nada, nunca había imaginado aquel lugar, del que ahora no quería cambiar nada. Qui no ha somiat, no? Viure davant del mar i despertar-se amb una olor de café i dues tasses.
M'estimo segant el llavi inferior, perquè em sedueix la idea.
Jo respecto molt a la gent que li encanta la muntanya, però a mi em trobaran millor davant del mar.
Jo crec que sí, que té més mística el mar per mi, eh? Però escolta una cosa, i fas esmena a un aroma, l'aroma del cafè. Uh-huh. Què té l'aroma del cafè que sempre ens endinsa? A mi em fa sentir molt bé, com un moment una mica idíl·lic.
Bueno, és fàcilment reproduïble, és... Recorda.
Fem un parèntesi, perquè ara escoltarem la porta com s'obre, que surt Maria José. Això m'agrada molt. Maria José, sisplau. Però fes-ho bé, que soni a tope. Perfecte, adéu, Maria José. Sisplau, endavant.
De fet, ja... Les portes que es tanquen també formen part dels somnis i sobretot dels malsons.
Ai, sí. No, mira, no m'ho recordis perquè he tingut algun malson darrerament de portes que es tanquen i que no es poden obrir i etcètera. Però parlarem del cafè, eh? Del bé que fa sentir el cafè una mica.
Doncs un altre dia, si vols. Microcontes tens... inspirats en olors.
Tens micro... amb olors en general, perquè dic, bueno, si ja afinem cap al cafè, això ja és...
Bueno, olors... cap al cafè.
Oh, vale, olors cap al cafè. A mi em fa sentir molt bé l'olor del cafè. Al matí em va fa sentir com caliu de hogar, etc. I si és compartit amb la persona... Bueno, és que clar, tu has descrit en aquest microcontent una situació...
Però espera, que t'avanço. Hi ha un amic que m'ha explicat com va conèixer a la seva dona de la seva vida.
Ui,
preparant una cafetera.
Ah, sí?
Sí, sí. I li vaig escriure un microcont, diguem, a mida.
Escolta, i el tens preparat?
Aquest no.
Aquest no el tens preparat.
No, te'l portaré el dia del...
El dia del cafè. El dia dels usos del cafè. Però escolta, com es coneix a una persona preparar una cafetera? És que ara, és a dir, en quina circumstància... Doncs
pues era un pis d'estudiants o alguna cosa així.
Val. Perquè diu, bueno, conèixer casualment a una persona preparant una cafetera em sembla una mica rebuscat. Què dius, Paula? Paula està portant... En la fàbrica, que si treballes en una fàbrica de cafè, bueno, també podria ser, efectivament. Molt bona aportació, Paula Moreno. Vinga, va.
Una altra,
sí, sisplau.
Era imposible y absurdo, con tantos metros de arena, kilómetros, seguir buscando, imaginar, soñar, que la encontraría. Que la encontraría qué? Que trobaría qué?
Home, jo, igual no és la... Cadascú fa la gràcia del microconte, no? Cadascú el completa amb el seu sentiment i la seva sensibilitat, però jo sempre penso en una dona. No sé per què, però penso en una dona. Jo crec que...
A mi em recordava, evidentment, que sí que estava pensant en una dona quan vaig escriure aquest microconte, però
sí.
També fa pensar en aquells homes, sobretot homes, que van buscant metals, no?
Sí. Aquells que busquen a les platges, és veritat.
Amb un gran desig...
De trobar.
Un gran somni de trobar.
De trobar el tresor. Mm-hmm. Mira, està molt bé, està pillat. Jo, mira, no sé si t'ha passat alguna vegada que tens una persona al cap, molt al cap i molt al cor, i te la trobes casualment. Mm-hmm. No sé si t'ha passat. No sé si... A mi m'ha passat algun cop. I és una sensació prou màgica. I prou sorprenent. Et desmunta molt, perquè... Normalment quan vas a trobar-te amb algú que estimes o que per tu és important, ja et prepares d'alguna manera mentalment o sentimentalment. Però clar, de sobte tenir allà la persona és com un impacte, no?
És quan no surten les frases.
Exacte. No, estàs desubicat. Necessites 5 minuts o 10 o els que calguin per dir, espera, que està aquí, sóc aquí, estem junts, ubiquem-nos, no? Ubiquem-nos. Està molt bé. I mira, ara estava pensant, bueno, clar, els somnis. Aquest és el paradigma del desig personal i del somni, estar passejant i dir com m'agradaria trobar-la, sigui el tresor humà, fet dona, fet home, o no.
De fet, el teu estimat i apreciat, i també per mi, Ismael Serrano, també fa ja molta, no? Moltes sí. Al·lusions a quan un es troba un amor, no? del passat.
Moltíssim. Ell és un, jo crec que és un dels temes recurrents i que per això ens atrapa tantíssim. Ai, Alberto... La ràdio nocturna que ens regales. Però crec que m'has dit que tenies 4 microcontes preparats.
Doncs vinga, va, fem un últim.
Perfecte.
Volvió a encerrarse en el lavabo. No quería que le viera. Llorar. Golpearse contra el espejo. Sin dejar de hacerse la misma pregunta.
I no ens dius ni la pregunta. Ara m'has deixat...
Això és per als oients, en aquesta situació, no? O en aquest més malson que somni de trobar-se sí. del mirall
sí.
sense o pregunta o sense trobar la resposta per poder sortir-te, no? Diguem.
És que estic pensant en quines situacions...
Ràbia, impotència... Que ja no està a les teves mans la solució.
Com tantes coses en aquesta vida, eh?
No, malauradament.
Mira, darrerament he tingut alguna conversa parlant d'això i jo sóc ferm defensor de que s'ha de ser molt conscient de que gairebé res està a les nostres mans. Que moltes coses ens venen donades per la vida, per les circumstàncies.
Sí,
com
però,
ho veus? Com ho
però
veus?
Jo crec que, sí, sí, evidentment que hi ha moltes coses que no depenen de nosaltres, però precisament, tot i que ens faci mal... és part de la màgia de la vida, no? Jo sempre dic que per mi la vida, o com mínim fins ara, se m'ha presentat com un joc d'azar on avances unes quantes casilles i tires enrere unes quantes, no? Depèn de què? No ho saps. Mai ho sabràs, no? De què depèn. Mai sabràs, no? A quina casilla farà adelantar o retrasar-te. I no hi ha instruccions.
No.
Això no saps com adelantar, com parar-te, quan parar-te, amb qui parar-te, no? I si tires enrere, pues, t'hauràs d'aixecar i tornar a intentar-ho. Però sense instruccions és complicat, però també jo crec que és part de la màgia del propi joc de viure.
La màgia de viure, la màgia de somiar, de desitjar, la màgia d'aquestes desitjos que tenim i que no busquem, que són naturals, eh? Que trobes tenint-los. No és que tu, jo sempre explico, dic, jo no tinc plans, o sigui, no sóc com sóc o actuo com actuo, perquè de sobte he fet una estratègia i he dit per aquí... No, és a dir, hi ha coses que resulten molt naturals. I una d'elles són els somnis, els desitjos, les ganes de... No? Les ganes de... Alberto Gómez, tu ens fas somiar aquí al Camins. Has creat aquesta meravella de secció íntima, sossegada i plena de melancolia, que m'agrada mm-hmm. molt. I un cop més estem molt agraïts de tenir-te aquí i de que hagis vingut a visitar-nos.
És un plaer, de debò.
Per nosaltres també, Alberto, t'esperem amb moltes ganes d'aquí 15 dies. Ja m'avançaràs per WhatsApp de què vols parlar, uh-huh. perquè sempre és una sorpresa. I les nostres converses de WhatsApp, això és super d'audiència i la resta de l'equip, però uh-huh. també són molt maques.
Cuida't molt.
Gràcies, tu també.
A vosaltres.
Vinga, nosaltres, que és dimecres, és diferent, recollim Ràdio Nocturna.
De mil noches en vela se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír.
Avui ja ho sabeu, final diferent.
Usa mi llave cuando tengas fe. Cuando te deje el cierzo en la estacada, hazle un corte de mangas al hastío. Ven a verme si estás desencontrada. Ven a verme si estás desencontrada.
No tengo para darte más que hueso. Por un tubo y un salmo estilo apelé. Páginas anémicas de besos y un cubo de basura con papeles y un cubo de basura con papeles.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins. Le hace un golpe de mangas al hastío Ferran Capdevila a la producció. Majestuoses, Sílvia Muñoz i Carla Huigas a la redacció i la Júlia, des de casa, mica en mica. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza. No deja de fruncir los entrecejos Paula Moreno. A les vies de so i al muntatge musical. Avui molt matinera, molt matinera. Si voleu una mica més, ara de seguida, informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, encara Ràdio Nocturna, de matinada. I pels del directe que acabeu de passar, una bona nit de dimecres. Sí.
culpable de tu dejo. Mi dejo de fruncir los entrecejos que usurpan de tus ojos la alegría. Si quieres enemigos, ya los tienes. Pero si socios buscas cuando vienes a repartir conmigo.
Joan Carles Melic ens deia ahir: tanqueu la tele, retireu el mòbil, és un bon moment per reflexionar sols o en companyia. És un bon moment. I nosaltres, que ho deixem aquí, però demà, aquí ens trobareu, on sempre, fent camins sin moderació.
Ven a verme si estás desencontrada.
Ven a verme si estás desencontrada.